Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
Pedro Sánchez ha anunciat avui tot el paquet de mesures anticrisi que s'aplicaran aquest 2024. Un president del govern espanyol, per cert, que ha comparegut una hora més tard del que estava previst i sense donar cap explicació, i que ha dit, entre d'altres, que la rebaixa de l'IVA del gas s'acabarà a l'abril, mentre que la de l'electricitat es mantindrà al 10% tot l'any. Sánchez ho ha justificat d'aquesta manera.
La caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente, en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual, durante los próximos 6 meses.
També ha anunciat altres mesures que es mantindran, com la gratuïtat d'alguns transports públics i la rebaixa dels aliments bàsics, que en aquest cas aguantarà fins al juny. De seguida anirem cap a Madrid per repassar tota la lletra petita d'aquestes mesures, així com també la valoració política d'aquest 2023, marcada per les eleccions, però també per l'acord amb els partits independentistes i la llei d'amnistia. D'altra banda, fa poca estona que hem sabut que Sumar i Podem aniran juntes a les eleccions gallegues, previstes per d'aquí a menys de 2 mesos. Una notícia que crida especialment l'atenció després de les picabaralles entre les formacions polítiques de Yolanda Díaz i de Ione Belarra, que van acabar, com sabeu, amb la separació al Congrés. La candidata serà l'actual portaveu de Sumar al Congrés, Marta Lois, que és una persona de la màxima confiança de Yolanda Díaz. Ho comentarem tot plegat a la tertúlia d'avui del 9C amb el periodista del diari El País, Camilo Vaquero, l'advocada Maria Vila, el sociòleg i exdiputat del Parlament, Rafa López, i la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler. Amb ells també parlarem de la situació als CAPs i hospitals d'aquests dies després del repunt de contagis de les últimes setmanes.
Sí que és probable que d'alguna manera estem en una fase com de plató i després de Nadal, amb tots els contactes i de més, doncs, un tal del 15 de gener, veurem com es torna a repuntar les infeccions respiratòries. Això és una mica el que vivim cada any.
És el que deia el doctor Robert Guerri aquest matí al Món a RAC1 sobre si aquest repunt ja es comença a notar als CAPs i hospitals. També li preguntarem avui en temps de tertúlia al director del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, Francesc Xavier Jiménez. I avui també ens farem ressò d'un rànquing que qualifica els desastres climàtics que tenen un cost més alt pels ciutadans d'arreu del món. I atenció, perquè la sequera que tenim a casa nostra ocupa el 9è lloc d'aquest llistat, per darrere d'incendis a Hawaii, també d'un tifó en una illa del Pacífic. En parlarem també d'aquí a una estona. Va, i parlant de meteorologia, titular pel temps, ens espera una altra matinada amb glaçades extenses a l'interior del país. Demà tornarem a llevar-nos amb boira a la Catalunya central i a la plana de Lleida, i en aquest últim cas no marxarà fins al migdia. Aquí les temperatures seran semblants a les d'avui o una mica més altes, mentre que la resta recularan uns graus. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Víctor Cullell, bona nit.
Bona nit.
El govern espanyol que prorroga en gran part el paquet de mesures anticrisi de cara al 2024. Entre les mesures que més afecten la butxaca dels ciutadans, com dèiem ara, destaquen la recuperació progressiva de l'IVA del gas, que tornarà al 21% quan acabi l'hivern, a finals de març, i també l'extensió de la gratuïtat de Rodalies i dels trens de mitjana distància a tots els usuaris freqüents.
Sí, Pedro Sánchez ha hagut de cedir davant Sumar i ha fet universal la bonificació per tots els usuaris habituals del transport públic. Això, quan el seu discurs d'investidura, ara fa un mes i mig, només va anunciar que seria gratuït per menors, joves i aturats.
Doncs repassem el més destacat d'aquest escut social que el govern espanyol manté a grans trets. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
Sí, durant 2024 el transport públic serà gratuït per tothom que en faci un ús habitual i no només per aturats i joves, com va dir Sánchez durant el seu discurs d'investidura. Afectarà els abonaments dels transports de titularitat de l'Estat, Rodalies, trens de mitjana distància de Renfe i línies d'autobús. També hi haurà descomptes als trens Avant. Els transports urbans i interurbans que no són de titularitat estatal, el govern aportarà fins al 30% del preu del bitllet.
Lógicamente condicionada, como ha estado hasta ahora, a que esos gobiernos autonómicos autonómicos aporten al menos el 20% para alcanzar ese descuento mínimo del 50%.
El govern manté fins al mes de juny l'IVA dels aliments bàsics.
La extensión del IVA al 0% de los alimentos básicos y al 5% de las pastas i de los aceites.
Es prorroga la prohibició de desnonar persones i famílies en situació vulnerable durant tot l'any 2024 i s'aprova a revalorar les pensions d'acord a l'IPC. L'IVA de l'electricitat passarà del 5 al 10% durant tot l'any que ve i el del gas tornarà al 21% a l'abril, quan acabi el fred de l'hivern.
Això d'una banda, però el govern també ha decidit mantenir els impostos extraordinaris a la banca i a les companyies energètiques. Dos impostos que, quan es van establir fa 2 anys, tenien caràcter temporal. Des de Sumar s'ha insistit perquè els impostos es quedessin i, finalment, gràcies a les demandes de la vicepresidenta Yolanda Díaz, ho han aconseguit, Roger.
Sí, s'ha imposat, tot i que de manera parcial, la voluntat de Díaz, que les últimes setmanes s'havia enfrontat directament a les ministres d'Hisenda i Economia, que eren més partidàries de revisar aquests impostos a la baixa. I d'alguna manera guanyen els dos bàndols del govern de coalició, perquè si bé els dos impostos es mantenen un any més, es farà una modificació de la Llei General de Pressupostos perquè les energètiques puguin desgravar les inversions en descarbonització i transició verda. Poc després que Sánchez fes l'anunci, Yolanda Díaz feia una piulada on es mostrava en contra d'aquestes rebaixes fiscals a les grans energètiques. Escriu Díaz que aquestes empreses a Espanya tenen beneficis més grans que la resta d'Europa i la gent ho continua passant malament.
Doncs bé, el Partit Popular, que ha sortit en tromba a carregar contra aquesta bateria de mesures que ha explicat aquest migdia Pedro Sánchez, la vicesecretària d'Organització Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha acusat el president espanyol d'aplicar mesures econòmiques en funció dels seus interessos polítics amb Sumar i també amb els partits independentistes, en comptes, diu, de pensar en l'interès general dels espanyols.
El impuesto a las eléctricas supuestamente lo pactan con el PNV. Las medidas de vivienda parece ser que las pactan con Bildu. En materia de transporte se pliegan a lo que dice Sumar, pero lo que está claro es que Sánchez encuentra más inspiración en las propuestas de Bildu y de los independentistas que en el programa económico del Partido Popular.
I també des del PP, Isabel Díaz Ayuso ha anat encara més enllà i l'ha titllat directament de comunista i l'ha acusat d'entendre's amb tota mena de terroristes.
Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, a nuestra historia reciente, ni a la verdad.
Ayuso ho ha dit en una roda de premsa en què ha fet balanç de l'any polític a la Comunitat de Madrid i demà serà el torn del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a partir de les 11 del matí en un hotel de Madrid. Més enllà de les reaccions polítiques del dia, els qui també han volgut dir-hi la seva són les organitzacions sindicals i també la patronal. Foment del Treball ha criticat la decisió del PSOE de convertir en permanents els impostos extraordinaris a la banca i també a les energètiques. Ho ha dit el seu director d'Estudis i Economia, Salvador Guillermo.
L'accent cal posar-lo en la lluita contra la inflació, no en fer pujar impostos. Ja tenim prou impostos per pujar-los, com per crear de nous, o com per allargar impostos que es van crear per unes situacions excepcionals i que si aquestes situacions excepcionals desapareixen, també han de desaparèixer els impostos.
Sobre la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics, l'Organització de Consumidors FACUA critica que encara no es plantegi posar un topall al preu dels aliments bàsics. Ho ha dit el seu portaveu, Rubén Sánchez, que insisteix a intervenir els preus.
La medida ha sido ineficaz porque la bajada del IVA implicaba además que no se podían subir los márgenes de beneficio durante todo 2023. Hemos demostrado con sucesivos estudios que sí han subido los precios y que estaban aparejados de subidas de márgenes. El gobierno ha mirado hacia otro lado, no se ha intervenido ante nuestras denuncias, por tanto, esto va a servir de bien poco.
L'Organització de Consumidors demana tornar a situar els preus dels aliments al nivell de fa mesos o fins i tot anys. I els que han estat més contundents amb les mesures anticrisi són els de Comissions Obreres. El sindicat critica que no s'hagin respectat els increments salarials pactats de cara al 2024 pels treballadors públics i anuncia l'inici d'un seguit de mobilitzacions per reprendre les negociacions amb el govern.
El secretari general Unai Sordo també ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no els hagi informat sobre quines mesures es prorrogarien avui i quines no, ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
No tenemos ni idea de las medidas que el gobierno está trabajando porque no se ha dignado en ponerse en contacto con las organizaciones sindicales y no ha habido un espacio de diálogo o de negociación sobre las medidas. Yo creo que el gobierno de un tiempo a esta parte está pecando de una opacidad enorme.
Durant la seva intervenció, precisament Pedro Sánchez ha contestat aquesta intervenció d'Unai Sordo, que era pràcticament simultània. El president espanyol ha dit que ells han parlat amb tothom i ha allargat la mà a continuar dialogant amb tots els agents socials.
Doncs bé, sobre aquestes mesures anunciades avui per Pedro Sánchez per combatre, entre d'altres coses, la pujada de preus, li hem preguntat avui al redactor en cap del Nació Digital, Joan Serra, què en pensa.
Davant de cada profecia catastròfica tenim una dada positiva. La frase és de Pedro Sánchez i resumeix la comoditat amb la qual viu l'inici de la legislatura. Avui, per acomiadar l'any, s'ha centrat en el balanç social i econòmic del govern, coincidint amb la perllongació de bona part de les mesures anticrisi. Puja l'IVA elèctric, però es manté el descompte al transport, es consolida la rebaixa de l'impost en els aliments i es manté la pressió a les elèctriques i els bancs. I Sánchez somriu, encara que Europa li demani que contingui el dèficit, encara que el sudoku dels pactes amb tants socis l'obliguin a fer contorsions mentre escolta, des de la dreta, que Espanya està en perill de ruptura, a vegades amb la veu de Felip VI. Sánchez somriu perquè té tothom a la teranyina, els socis amb una agenda social i econòmica que troben acceptable i Feijóo negociant ja la reforma del poder judicial. Però Sánchez se l'ha de marcar de prop. Ara posa el focus en l'habitatge, però encara no ha desplegat la regulació dels lloguers. I parla d'una nova fase de diàleg, però l'independentisme encara no té res al serró. Això sí, començarà el 2024 i el líder del PSOE serà on volia, a la Moncloa. Mana ell.
Gràcies, Joan. I aquesta mateixa compareixença on Sánchez ha explicat aquest paquet de mesures anticrisi d'escut social també ha fet un balanç polític d'aquest any. El president del govern espanyol destaca el resultat de les eleccions generals del juliol i també l'esforç de diàleg fet fins ara i toca el crossó al Partit Popular per la seva política de bloqueig.
Si mil veces dice el PP que no, mil y una veces nosotros tenderemos la mano al Partido Popular. No es aceptable, no es asumible el que un poder tan importante como es el Poder Judicial en nuestro país viva una verdadera crisis institucional derivada de un bloqueo, que es el del Partido Popular.
I també diu que la voluntat del seu govern és negociar fins a l'extenuació. Les 8 i 12 minuts, no fa ni dos mesos d'aquesta investidura de Pedro Sánchez i ja hi ha un primer estira i arronsa al Congrés entre Junts i el govern espanyol. Míriam Nogueras assegura a RAC1 que el partit tombarà el primer reial decret que es votarà aquesta legislatura. Assegura que el text, que regula qüestions molt diverses, podria posar bastons a les rodes al desplegament de l'amnistia.
Las propuestas del independentismo las conocemos, nada nuevo bajo el sol, de encontrar un punto de encuentro entre aquellas propuestas maximalistas del independentismo, que es pues, celebrar un referéndum de autodeterminación.
Bé, aquest no és el tall, evidentment, de Míriam Nogueras, que volíem escoltar, com dèiem, Míriam Nogueras, que avui ha assegurat a RAC1, que estan disposats a tombar aquest primer reial decret que s'ha de votar en aquesta legislatura, principalment perquè podria posar bastons a les rodes al desplegament de l'amnistia. Ara sí, l'escoltem.
El 19 de desembre es van aprovar en el Consell de Ministres dos reials decrets i són diversos els motius pels quals ja vam comunicar al PSOE que votaríem en contra d'ells. Es tracten temes importants per Catalunya, el 43 bis del que s'ha parlat en aquestes darreres hores, aquesta qüestió prejudicial, i el que cal és fer punt al llapis i esmenar moltes de les aportacions que hi ha en aquest reial decret.
Fons del govern espanyol neguen, però a RAC1, que s'aprovessin aquests decrets expressament per frenar l'amnistia. Asseguren que el text adapta la legislació espanyola a la jurisprudència europea, Sergiró.
Entre altres punts, Junts qüestiona el 43 bis que modifica la llei d'enjudiciament criminal i que permetrà als tribunals suspendre procediments mentre esperen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui una qüestió prejudicial. En el cas de l'amnistia, Junts creu que aquest canvi podria deixar-la sense efecte durant un bon temps davant de qualsevol tribunal si el Suprem eleva, que tot fa pensar que sí, aquesta qüestió al TJUE. Fons del govern espanyol que no valoren si el mecanisme podria perjudicar la llei d'amnistia asseguren que la jurisprudència europea ja contemplava aquest marc i que ara el govern espanyol es limita simplement obligat per Europa a adoptar la normativa. El juny, de fet, ja va plantejar una modificació que inclou aquests canvis que va decaure per la convocatòria d'eleccions. Aquest, però, no és l'únic motiu pel que Junts diu que tombarà els decrets. El partit assegura que no respecta moltes competències de la Generalitat en diversos àmbits i que no acompanya els canvis de recursos.
I a Catalunya, més enllà de les mesures anticrisi anunciades per Sánchez, l'actualitat política passa també per la demanda dels comuns que volen ser a la taula de diàleg amb l'Estat, si Pere Aragonès obre la delegació catalana als partits sobiranistes. La cap de files d'en Comú Podem, Jèssica Albiach, no veu descabellat que el seu espai polític, que també forma part del govern espanyol, s'assegui a banda i banda d'aquesta taula. En una entrevista a l'agència EFE assegura que seria una bona manera de facilitar els acords.
La mesa de diálogo ha sido entre gobiernos, pero es cierto que hemos escuchado al presidente aragonés decir que habría la posibilidad de que en la parte catalana de la mesa del diálogo hubiese partidos. No he recibido ninguna propuesta formal, pero si se abre, los comunes tendríamos que estar, ¿no? También es una garantía de que habrá propuestas que luego acabarán asumiendo entre las dos partes.
Els comuns també han exigit a Aragonès que aparqui les paraules i que posi en marxa el país per avançar en matèria social. L'oposició, de fet, fa valdre la seva posició de força al Parlament per exigir a la Generalitat que faci autocrítica. El PSC, també al costat dels comuns, retreuen al president un to, diuen, excessivament triomfalista al discurs institucional d'ahir.
Sí, el cap de l'oposició, Salvador Illa, insisteix que el PSC no començarà a negociar els nous pressupostos fins que el govern faci els deures, per exemple, amb la posada en marxa del quart cinturó.
El govern el que ha de fer és governar. El país no està per discursos triomfalistes. El balanç d'aquests darrers 10 anys és un balanç que està molt per sota del que Catalunya pot assolir, no? I per assolir no ens cal esperit de servei i un govern que governi, i no ens calen ni divisions, ni ens calen discursos triomfalistes, ens cal complir els acords que s'assoleixen.
I també, per cert, que gairebé 24 hores després del discurs de Sant Esteve de Pere Aragonès, les audiències tornen a alertar que any rere any cada cop són menys els catalans que segueixen el missatge del president. Ahir només va plegar 287.000 espectadors de mitjana, que representa un 16,7% de quota de pantalla, sumant tant TV3 com també el canal 324. L'any passat les xifres marcaven 402.000 espectadors de mitjana.
La tendència va a la baixa des del 2021, quan el discurs d'Aragonès va enfilar-se fins als 532.000 espectadors amb una quota de pantalla del 23,7%, i crida l'atenció que l'audiència de TV3 ahir remuntés tan bon punt va acabar el missatge del president, quan durant l'emissió del Telenotícies Vespre la cadena va plegar 421.000 persones. Per tot plegat, el discurs d'Aragonès ha arribat a mínims històrics, amb unes xifres que queden lluny de l'audiència d'anys enrere, en què el discurs de Nadal del president havia arribat a reunir, amb Artur Mas al capdavant, 681.000 espectadors el 2010 i 547.000 el 2011.
Les 8 i pràcticament 17 minuts, dèiem en començar, Sumar i Podem es presentaran junts a les eleccions de Galícia el 18 de febrer. Això tot just 3 setmanes després que les dues formacions trenquessin la seva relació al Congrés. Recordem que Podem va acabar marxant al grup mixt.
Un cop les bases ho ratifiquin, les dues formacions tornaran a unir-se aquest cop a Galícia. El tercer actor polític d'aquesta aliança serà Esquerra Unida, la federació a la qual va pertanyar la líder de Sumar, Iolanda Díaz, fins al 2019. La intenció d'aquest pacte és tornar a entrar al Parlament gallec, on l'Esquerra Alternativa al PSOE va desaparèixer després de la patacada que va viure les eleccions del 2020. Marta Lois, persona de confiança de Iolanda Díaz, serà la candidata de la coalició.
I per cert, que l'exministra de Transports i Agenda Urbana del govern espanyol, Raquel Sánchez, és la nova presidenta de Paradores, la cadena estatal d'establiments hotelers. L'exalcaldessa de Gavà va sortir de l'executiu després de la investidura de Pedro Sánchez, quan es va decidir que fos el també socialista Òscar Puente qui ocupés aquesta cartera.
Paradores té una xarxa d'hotels d'alta categoria distribuïts per tot l'estat. L'any passat va tancar amb un benefici net d'11 milions d'euros, que és més del triple que l'exercici del 2021.
Ho dèiem també a la portada, els experts creuen que les infeccions de grip i de Covid poden accentuar-se amb un pic de contagis després de festes, la segona setmana de gener. Per això aconsellen mantenir les precaucions, també l'ús de la mascareta i tornar a vacunar les persones més vulnerables. Jordi Claret.
Els casos més habituals continuen sent de grip i de Covid, que s'han igualat amb entre un 30 i un 40% d'infectats respectivament. El cap de serveis d'infeccions respiratòries de l'Hospital del Mar, Robert Guerri, ha confirmat al Món a RAC1 un augment considerable de pacients les últimes setmanes, i això s'afegeix la manca de personal per vacances. Un augment de contagis per les trobades socials, però que també ha afavorit, diu, la sequera.
Hi ha un ambient sec, fred, sec. Això fa que contribueix a que les vies respiratòries d'alguna manera hi hagi cert grau de, pues, de sequetat, o de, i això d'alguna manera permet o facilita la transmissió viral. Hi ha un cert grau de contribució, per suposat.
En les últimes 3 setmanes els casos d'infecció respiratòria s'han multiplicat per 5.
Doncs bé, per posar context a totes aquestes dades, avui en temps de tertúlia parlarem amb el director del Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, Francesc Xavier Jiménez, per saber si aquest augment dels contagis s'està notant ja als CAPs i als hospitals. I d'altra banda, el Departament de Salut aposta també per restringir al màxim l'ús dels telèfons mòbils a escoles i instituts. Ha sigut el conseller Manel Balcells qui ha dit que es tracta d'un tema clau per protegir la salut mental dels joves.
Salut i Educació ja treballen per fer un protocol pel curs que ve. Sobre la taula hi ha les propostes de famílies i entitats que aposten per prohibir-los del tot a la primària i limitar-los a la secundària. Dins del govern, Balcells reconeix que conviuen diferents punts de vista, però en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el conseller ha defensat un model regulador estricte.
Nosaltres som molt proteccionistes en el sentit de preservar la salut mental dels adolescents i, per tant, tenim més tendència a dir que l'ús excessiu de pantalles i de les xarxes és perjudicial. Per tant, la nostra tendència és més regulatòria, més estricta que altres.
La de Balcells se suma, doncs, a les veus partidàries de retirar tan aviat com sigui possible els mòbils de l'àmbit educatiu.
I a banda d'això, la sequera que afecta Catalunya i a part de l'estat espanyol ha estat un dels desastres climàtics més cars d'aquest any a escala mundial. Segons un estudi d'una ONG britànica, els efectes han tingut un cost aproximat de 45 euros per cadascun dels ciutadans de l'estat, Eudald Martínez.
Així ho apunta un informe que ha publicat l'ONG britànica Christian Aid. Per fer el càlcul, l'entitat ha tingut en compte aspectes com ara els recursos que han hagut d'invertir les administracions per poder trobar altres vies de subministrament o també els paquets d'ajuda que han tirat endavant per compensar els agricultors. Aquesta xifra de 45 euros per cada habitant de l'estat situa la sequera de la península Ibèrica com el novè desastre natural que més diners ha costat aquest 2023. Tot i això, es troba molt per sota de les xifres de les catàstrofes climàtiques que encapçalen el rànquing. En el primer lloc hi ha els incendis que el mes d'agost van afectar durament l'illa de Hawaii, amb un impacte de gairebé 3.800 euros per cada habitant de l'illa. I en el segon lloc, el tifó que el mes de març va arrasar l'illa de Guam a l'oceà Pacífic.
Les 8 i 21 minuts, The New York Times denuncia Microsoft i OpenAI per fer servir els seus textos sense consentiment. Segons el diari, les dues empreses haurien utilitzat articles d'aquest mitjà per entrenar les seves intel·ligències artificials.
El diari assegura que no vol cap compensació econòmica, sinó que les dues companyies es facin responsables dels danys i perjudicis que ha suposat pel mitjà. També reclamen que es destrueixin els models d'intel·ligència artificial que hagin fet servir informació amb el segell del diari. A la demanda inclouen exemples de textos fets amb aquesta tecnologia que pràcticament no es distingeixen d'investigacions publicades pel mitjà.
I ha mort als 98 anys l'expresident de la Comissió Europea, Jacques Delors, que també va ser ministre d'Economia del primer govern socialista francès que presidia François Mitterrand. Ho ha anunciat la seva filla i actual alcaldessa de l'illa, Martine Aubry, nascut a París, va presidir la Comissió Europea durant 10 anys, del 1985 al 1995. Fem una pausa i de seguida tornem parlant de més qüestions.
Ford Covesa et desitja...
Bon Nadal des de Ford Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Bones festes des de Ford Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
I feliç 2024 amb Ford Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen. Bones festes.
RAC1 i Club d'Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu els sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC 1. Tots som 1.
Les 8 i pràcticament 24 minuts, seguim amb més qüestions. Barcelona incorporarà 750 pisos nous al parc públic d'habitatge els propers mesos. Formen part de 10 promocions que es lliuraran als llogaters des d'ara i fins al mes d'abril.
8 de cada 10 d'aquests pisos seran de lloguer assequible. Les 10 promocions han suposat una inversió de més de 111 milions d'euros i estan repartides en 5 districtes de la ciutat. Sant Andreu, amb 345 habitatges, és la zona que més incrementarà el seu parc públic. Amb aquesta incorporació, el parc públic d'habitatge a la ciutat creixerà per sobre dels 12.300 pisos. Tot i això, l'alcalde Jaume Collboni diu que la ciutat encara té marge per incrementar-lo.
La ciutat de Barcelona encara té sol urbanitzable per fer habitatge i, per tant, la prioritat número 1 és posar a disposició dels operadors del sol disponible a la ciutat per fer habitatge protegit.
Collboni situa la Marina, el 22 arroba nord i el Bon Pastor com les tres zones on hi ha més espai edificable.
En successos a Barcelona, un noi de 17 anys que estava ingressat en un centre de menors s'ha escapat dels Mossos d'Esquadra quan el portaven a una visita mèdica a l'Hospital de la Vall d'Hebron. La policia avisa que el jove és molt conflictiu i per això ha engegat un dispositiu per trobar-lo.
Els agents el busquen amb l'ajuda d'un helicòpter. El jove ha fugit amb les manilles posades quan el portaven al dentista. Ha empentat els policies que l'acompanyaven i ha sortit corrents. La policia ha trobat les manilles, però no té cap pista d'on pot ser el jove.
Encara a Barcelona, l'home assassinat d'un tret fa 4 dies al barri del Poble Sec estava en llibertat condicional per tràfic de droga i organització criminal. Uns antecedents que reforcen la tesi dels Mossos, que creuen que el crim està relacionat amb una operació recent contra una xarxa de narcopisos.
Els investigadors sospiten que l'operació de fa unes setmanes, que va acabar amb 19 detinguts, inclòs el líder de la banda, ha provocat tot de moviments entre persones del mateix grup que intenten ocupar posicions de poder. En aquest ambient es movia la víctima, arrestat per motius similars fa 2 anys, i que estava en llibertat condicional. Diumenge, un pistoler va entrar al barri a un bar del Poble Sec, on era en aquell moment, i li va disparar un tret al cap.
I a les carreteres, 2 accidents mortals de trànsit de les últimes hores eleven la xifra de víctimes a 148 des que va començar l'any a Catalunya.
L'última ha estat a mig matí, una moto i un cotxe han topat a la P7, el seu pas pel Papiol, al Baix Llobregat, i el motorista ha mort, i unes hores abans un camioner havia mort a la N260 a la Seu d'Urgell en un xoc frontal amb un altre camió. La víctima és un transportista de 21 anys, veí de Vallver de Cerdanya. El conductor de l'altre vehicle ha quedat atrapat fins que l'han pogut rescatar els bombers i l'han portat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
4 minuts per arribar a 8:45. Atenció a tots aquells que us hàgiu comprat un Seat León o un Cupra Formentor, perquè Consum alerta que en alguns cotxes d'aquests models hi ha un defecte mecànic al motor. Es tracta d'un error de fabricació que l'empresa ja ha dit que solucionarà posant-se en contacte amb tots els conductors afectats.
L'errada prové d'un mal tractament tèrmic durant la fabricació dels suports del motor. Això pot fer que, en cas que aquest es trenqui, la conducció del vehicle es vegi afectada i augmenti el risc de tenir un accident. Seat ha confirmat l'error i es compromet a arreglar-lo.
I parlant de mobilitat, avui el Consell de Ministres també ha donat llum verda a la creació d'una societat conjunta entre el Port de Barcelona i Adif, que ha de servir per gestionar el transport ferroviari de mercaderies en l'eix del mar Mediterrani. S'anomenarà Train Port Barcelona i s'encarregarà d'explotar el centre de gestió ferroportuari de l'àrea metropolitana entre l'estació de Cantunis i les terminals ferroviàries del port. I atenció, perquè Mortadelo i Filemó ja controlen, en aquest cas, el trànsit de vianants en un altre punt de la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda s'ha posat en funcionament la segona parella de semàfors amb aquestes figures per homenatjar Francisco Ibáñez, i que es pot trobar, en aquest cas, a la Cruïlla, entre el Passeig de Gràcia i la Ronda de Sant Pere.
En Mortadelo, il·luminat de verd, és el que deixa passar els vianants, i en canvi en Filemó, de vermell, indica que s'han d'aturar. El regidor de l'Eixample, Jordi Valls, destaca la importància de donar a conèixer figures com la de l'artista barceloní.
Probablement és el lloc on passa més gent de Barcelona, i també és una imatge que serà de Barcelona, que també volem que sigui popular de Barcelona recordar el Mortadelo i Filemón. I fer-ho per Nadal i per Reis i per Cap d'Any és un bon moment.
Des de l'octubre ja funcionen entre el carrer del Treball i el carrer del Concili de Trento, al districte de Sant Martí. Aviat també s'instal·laran les dues parelles de semàfors restants a les Cruïlles de Gran Via amb el carrer Bac de Roda i entre el carrer Comte d'Urgell i el carrer Manso.
I atenció a això, perquè Tinder ha rodat un anunci nou a Manresa.
¿Sabes que tu cita ha triunfado? Cuando ya no se apellida Tinder en tus contactos.
Concretament, a l'anunci hi apareix el bar Miami de la capital del Bages, que, recordem, està considerada com la ciutat més infidel de l'estat, segons el portal Ashley Madison. El rodatge es va fer a l'octubre i s'hi veu aquest bar de color lila amb llums de neó. Allà, a través de l'aplicació, un noi i una noia tenen una cita i acaben fent-se un petó. La Reial Acadèmia Espanyola ha triat la paraula polarització com a paraula de l'any. S'ha imposat a altres candidates vinculades a l'actualitat, com amnistia, fentanil, guerra o també macroincendi.
La Fundació de l'Espanyol Urgent de la RAE diu que ha escollit polarització perquè aquest any ha estat una de les paraules més repetides als mitjans de comunicació i per l'evolució que ha fet el significat últimament. S'ha ampliat a situacions en què hi ha opinions molt distanciades entre si i que deriven en una confrontació. L'any passat, la paraula, o en aquest cas paraules de l'any, segons la Fundeu, va ser intel·ligència artificial, l'any anterior vacuna i l'anterior confinament.
Mig minut i arribarem a 9:15. Atenció, si teniu criatures, que sapigueu que avui s'ha inaugurat el Festival de la Infància de Barcelona, que preveu aplegar 30.000 persones aquest any. La proposta arriba després dels dies festius de Nadal i s'estarà a la Fira de Montjuïc fins diumenge.
El saló inclou per primer cop l'espai mini, amb activitats per infants de menys de 4 anys. En total, el festival ocupa una superfície de 30.000 metres quadrats amb propostes esportives, culturals, jocs i tallers. Per exemple, hi ha un espectacle de màgia que ajuda els nens a crear contrasenyes segures. Ho explica la presidenta de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Meritxell Borràs.
Entra en joc tot això de veure doncs, la idoneïtat o no de compartir dades personals i a través de la màgia veiem què és allò que és oportú i no és oportú doncs, de compartir.
També a Barcelona, des d'avui, es pot visitar la fàbrica de les joguines dels Reis d'Orient instal·lada a l'antiga fàbrica de la Fabra i Coats a Sant Andreu. S'hi estarà fins al 4 de gener, tot i que les entrades ja fa dies que estan exaurides.
I encara a Barcelona continua també en marxa el Festival de Nadal amb propostes d'activitats familiars, amb música i amb teatre, amb dues seus centrals, una a Plaça Catalunya i l'altra a Plaça Universitat. S'hi pot anar fins aquest divendres. Avui, de fet, en temps de tertúlia, connectarem amb la Mireia Ardèvol des d'allà i parlarem també amb l'Oriol Martí, que és el comissari cultural de Nadal de l'Ajuntament i és la persona que s'ha encarregat de tota la programació. I a Lleida, avui també s'ha inaugurat el Saló Cucalòcum. En aquest cas està situat al recinte de la Fira i estarà obert fins al 4 de gener. Anem cap a Lleida, Julián Andrés.
Amb l'objectiu d'afavorir la conciliació familiar, l'educació i l'esport i amb 25 activitats, arriba un dels clàssics de Nadal de Lleida, el Cucalòcum i el Cucasport. En el dia d'avui els infants ja han pogut aprendre i ensenyar les nocions bàsiques per fer castells o endinsar-se en el món del pa.
I així podem ensenyar a les altres persones com se poden pujar als castells, o sigui, els castells o els pilars.
Ha sigut molt guai perquè és com que tu pots fer la teva forma i després fas com el que te calenten el pa i després te'l donen.
Està adreçat fins als joves de 12 anys, obre matí i tarda i només estarà tancat el dia 1 de gener. El paent cap Fèlix Larrosa ja ha anunciat que per l'any vinent estudien ampliar el saló.
I de Lleida a Girona, perquè avui és ja la tercera jornada del Gran Circ de Nadal. Aquesta desena edició té un espectacle que inclou també una dotzena d'actuacions i com a novetat aquest any les funcions es faran en una carpa que està instal·lada a la zona de la Copa.
L'espectacle s'allargarà 2 hores i per celebrar aquest desè aniversari el director del Gran Circ de Nadal, Genís Matabós, que assegura que no només són espectacles pels més petits de la casa, segons ell, són els adults els que podran apreciar millor la qualitat del circ. A més, ha explicat a RAC1 que arribaran a Girona propostes de tot el món.
Grans noms del món del circ internacional, amb la comicitat del Pastelito de Chile, del seu fill Júnior, el Llit Elàstic, la contorsió extrema del Gino Valentino, el duo Morrufo, el Mamá de Brasil, els trapezistes volants Flying Enríquez, la Oscarita Maluenda, les cintes aèries o el trepidant malabarista Michel Cárdenas.
El Gran Circ de Nadal s'allargarà fins aquest dissabte, dia 30, i encara es poden trobar entrades al web.
I parlant encara de programació nadalenca, el Mercat de les Flors de Barcelona també suma la programació 3 obres adreçades als més petits de la casa. Són Tempo, de Toni Mira, Firmamento, de Marcos Moró i La Baronal, i Plankton, de Vic Bonsers.
Aquesta última producció es va presentar l'any passat i va causar sensació entre els més petits de la casa. És una coreografia pensada en la curiositat dels infants per la naturalesa i el plàncton. Per la seva banda, l'obra de Baronal, Firmamento, aterra a Barcelona després de passar per teatres italians i també francesos. Explora l'adolescència de Marcos Moró, el director de l'agrupació de dansa, en un espectacle que també inclourà elements audiovisuals. Finalment, Tempo, de Toni Mira, vol explorar com varia l'experiència dels espectadors amb diversos ritmes. Les obres es podran veure fins al 7 de gener.
Les 8:33, el Gran Teatre del Liceu ha presentat aquest matí l'òpera Carmen, de Georges Bizet. Però amb la versió de Calisto Vieito i amb Josep Pons com a mestre de cerimònies, acompanyat del cor i l'orquestra del Liceu. A més, aquest any en fa 25 de la primera representació de Carmen al Liceu, Marc Simón.
Carmen trasllada l'espectador a la dècada dels 70s en una ceuta d'allò més perillosa dins l'Espanya de la transició. Aquesta versió de Vieito es treu de sobre gran part de l'escenografia per poder centrar-se en els personatges de l'òpera. D'acord amb la repositora de l'obra, Lucía Estigarraga, l'obra ha guanyat pes amb el pas del temps i el personatge de Carmen és més pertinent que mai.
És una obra maestra en cuanto a que con el tiempo, lejos de desdibujarse, ha ganado fuerza, ha ganado garra, y con el tiempo creo que se nota su valor porque se redimensiona. Y pasados los 25 años, ¿no?, desde que se hizo, lejos de perder interés, lo gana y siento que es una carne cada día más pertinente de hacer porque tiene esa verdad humana.
En aquesta ocasió, les encarregades de donar vida a Carmen seran Clementine Marguen i Verdú i Abramian, que qualifiquen el personatge com un himne a la dona moderna. L'estrena de l'òpera serà el dijous 4 de gener i s'allargarà fins al 17.
Gràcies, Marc, i encara parlant de música, però canviant totalment de registre. Aquest matí ha passat pel món a RAC1, una de les veus en català del moment, Julieta. Com aquella gos, ballen tu i jo, sols al menjador. La cantant barcelonina que es troba en un dels moments més dolços de la seva carrera després d'haver publicat el seu primer disc de llarga durada, 5M, a finals de setembre d'aquest any, Julieta, que s'ha consolidat com la diva catalana per excel·lència, una etiqueta que no li molesta gens que li posin. A més, ha parlat també de la situació de la indústria musical catalana i denuncia que es posi tota la música catalana en un mateix sac.
I deien que la música catalana era un gènere, no? I a mi això em semblava una cosa totalment estúpida, no? Perquè realment jo crec que dintre la música en català hi ha molts gèneres, moltes cares, molts tipus d'artistes. Jo crec que durant bastant de temps ha faltat, doncs, aquestes figures, no? Per a mi, quan vaig començar a fer música en català i pop en català, era com pot ser que no hi hagi una noia, no?, que faci pop en català.
Julieta també ha insistit en la importància d'altres artistes que han sorgit alhora que ella, com Detallets o també Muixca. I en cinema avui arriba a la gran pantalla un dels plats forts del cinema europeu d'aquest any, la comèdia romàntica finlandesa Fallen Leaves.
Muistatko sitä iltaa, kun laulat karaokea? Siinähän istuu ne kaksi naista.
Està nominada als Globus d'Or al costat de La Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, en la categoria de millor pel·lícula estrangera. A més, també està preseleccionada pels Premis Òscar i va rebre el Premi del Públic al Festival de Cannes. Fallen Leaves explica la història de l'Ansa i l'Olapa, dues persones solitàries que es troben per casualitat una nit a Helsinki i que intenten trobar el primer i únic amor de les seves vides. I parlant encara de cinema, avui ha mort als 48 anys Lee Sang-kyan, un dels protagonistes de la premiada pel·lícula Paràsits.
L'actor sud-coreà havia escrit una nota de suïcidi i el seu cotxe havia desaparegut. La policia el buscava fins que l'ha trobat mort dins del vehicle en un parc del centre de Seül. Les últimes setmanes la policia havia interrogat l'actor per un presumpte consum de drogues, tot i que ell assegurava que l'havien enganyat i que no sabia què era el que s'estava prenent.
I també ha mort Patricia Ferreira, directora del film català Els nens salvatges, als 65 anys.
La cineasta madrilenya va debutar el 2000 amb Sé quién eres, que li va valdre la nominació al Goya a la millor direcció novella. També va dirigir El alquimista impaciente, El secreto mejor guardado i Para que no me olvides. Ferreira formava part de la junta directiva de l'Acadèmia de Cinema Espanyola i va ser cofundadora de l'Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals.
Les 8 i 37 minuts, moment ara pels esports, amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Bona nit, Anna.
Vitor Roque, que ja és a Barcelona.
El davanter brasilè ha aterrat aquest matí al Prat cap a 8:45. Ha estat amb un Montjuïc, ha passat revisió mèdica i també ha fet les primeres declaracions com a nou jugador del Barça.
És un sueño que he hecho realidad ahora. Creo que procuro aprender un máximo con todo el grupo, disfrutar... de querer todo el tiempo a bola y hacer gol también.
Divendres es posarà per primera vegada les ordres del tècnic Xavi Hernández al primer entrenament que farà el Barça després de les vacances de Nadal. En principi el presentaran dimecres vinent, dia 3 de gener, encara no és oficial, i podria debutar el dijous dia 4 en partit de Lliga al camp de Les Palmes.
Doncs estarem també pendents. D'altra banda, encara en futbol, avui Alexia Putellas ha tornat a passar pel quiròfan.
El doctor Joan Carles Montllau, que ja la va operar del mateix genoll esquerre l'any passat, li ha fet una artroscòpia de revisió aquest matí a l'Hospital de Barcelona per mirar d'esbrinar els motius de les molèsties que hi té i que li impedeixen jugar des de fa 6 setmanes. El Barça no ha revelat els resultats d'aquesta intervenció, però sí que ha comunicat que la capitana és baixa i està pendent d'evolució.
I el Girona ha renovat a Ibrahima Kebé.
Fins al juny del 2026, el centrecampista malià de 23 anys, que no va poder jugar la temporada passada a causa d'una lesió de genoll, ha participat en guany en només 4 partits i té molts números de sortir cedit al mercat d'hivern.
Encara en futbol, aquesta hora ja en marxa el Boxing Day de la Premier League anglesa.
A 8:45 han començat 2 partits, Chelsea, Crystal Palace i Brentford Wolverhampton, tots dos estan encara empatats a 0, i a 9:45 començarà l'Everton-Manchester City, en què l'equip de Pep Guardiola pot superar el Tottenham i situar-se quart en zona d'accés a Champions si guanya. El Liverpool es va posar ahir líder provisional de la Premier, guanyant 0-2 al camp del Burnley, amb 2 punts més que l'Arsenal, que jugarà demà a casa contra el West Ham.
En bàsquet, el Barça jugarà aquesta nit al partit de Lliga contra l'Unicaja.
A partir de les 9, és un segon contra tercer de l'ACB i partit difícil pels blaugrana perquè l'equip andalús encadena 11 victòries seguides a la Lliga. És la penúltima jornada de la primera volta. Una derrota a Màlaga podria fer perillar la condició de cap de sèrie del Barça per la Copa del Rei.
I acabem amb un apunt de tennis perquè Carlos Alcaraz ha guanyat a Novak Djokovic en un partit d'exhibició.
Sí, a la Tennis Cup de Riyadh, a l'Aràbia Saudita, Alcaraz, que és el número 2 del rànquing ATP, ha superat en 3 sets Djokovic, que és el número 1, per 6-4, 4-6 i un altre 6-4.
Gràcies, Quim, que vagi bé. Fins després. I acabem amb el temps, amb l'Abel Carà. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Què, s'esperen canvis o estarem tranquils?
Mira, arriben,
a final d'any.
Arriben canvis de moment demà, que de moment no s'han de portar pluja, precipitacions. Sembla que sí que de cara a diumenge, l'últim dia d'aquest 2023, podríem tenir, doncs això, les últimes precipitacions d'aquest any marcat per la sequera. Esperem que canviïn les tornes a partir de l'1 de gener, o a partir del gener, si més no. Sembla que diumenge hi haurà algunes precipitacions al nord del país, però encara queden uns dies, ho haurem d'anar veient. De moment, demà, el que sí que tenim és que arriben núvols, que ja és una novetat, perquè sí que portem molts dies, bàsicament, amb sol i boira. Boira que avui ha sigut no persistent com ahir o com abans d'ahir a la plana de Lleida, però li ha costat de marxar. Això ha fet que allà les temperatures no hagin passat dels 5-6 graus, una mica més altes que ahir, això sí, però la resta hem tingut valors de 17, 18, 19, 20 graus en sectors de les comarques, sobretot de Girona i Barcelona. De cara a demà, doncs ens llevarem a temperatures tan baixes com les d'avui. La nit serà serena, sense ventades. Això afavorirà, doncs, que la temperatura pugui tornar a baixar, que ens llevem demà de nou amb glaçades extenses a l'interior de Catalunya. I això sí, de cara a matí aniran arribant núvols prims que faran que se l'acabi emblanquinat. Aquests núvols que dèiem que no porten pluja. Però el que sí que fan aquests núvols és que les temperatures reculin 3-4 graus. No seran tan altes com avui en la majoria de comarques. A la plana de Lleida, si fa no fa temperatures com les d'avui, o aquí una mica més altes. La boira també serà persistent fins al migdia, però acabarà marxant, tot i que li costi una mica, i clavant els dits, ja no de cara a això, a aquest últim canvi de temps, una mica de cara i lluix de diumenge, sinó el que pugui arribar a partir de...
Estarem pendents a veure si és veritat que, com a mínim, l'any pot acabar amb una mica més de pluja, que suposo que, evidentment, no farà canviar els registres, però, com a mínim, netejarà una miqueta l'ambient, si més no.
Perquè, a més, tenim aquest anticicló ja fa dies, que fa que tinguem l'ambient tèrbol, molta contaminació en zones urbanes, per tant, sí, una mica de ventilació també convé.
Gràcies, Abel. Fins aquí una estona. Que vagi bé.
Que vagi bé.
Les 8 i 41 minuts.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Comencem la tertúlia d'aquest dimecres 27 de desembre, primera tertúlia post-festes, o podríem dir entremig de festes, avui amb el periodista del diari El País, Camilo Vaquero. Què tal, Camilo?
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé.
Com ha anat?
Ai, bueno, quin bé. No, és estrany, perquè...
Ja veig que no gaire bé.
És la primera vegada que passo el Nadal a Barcelona.
Ah.
Porto 15 anys visquent aquí, i és la primera vegada que ho faig, con lo cual és una miqueta una sensació estranya, perquè per mi el Nadal és una altra cosa, diguéssim. Però bueno, bé.
Com és a Colòmbia? Amb calor, una mica més de calor, no?
De fet, diria que sóc l'únic periodista que li va agradar el discurs de Pere Aragonès abans d'ahir, perquè va fer una referència a les persones que lo passàvem sols a casa. I això m'ha arribar al cor.
Vas passar-lo sol, aquest Nadal?
Sí. El Nadal sí, el 25. No, clar, lo que passa és que a Colòmbia celebra el 24, no passa el 25. O sea, bueno,
la nit de Nadal.
La nit de Nadal. I aleshores, diguéssim que, bueno, dependent de la família que sigui a Catalunya, pues és una cosa o una l'altra, no? Però bueno, ja estàs, però és molt bé, he sobreviscut, no ha passat res.
Home, des d'aquí fem una crida que
l'any que ve... M'he menjat un panetón immens i ja està.
Tu sol?
Que ha enviat una companyia una subministradora elèctrica cuyo nom no diré per raons generals, però me la he menjat sol i ha estat molt
doncs
deliciós.
Mira, tot això que has tingut, un panetó i per tu sol. Veus, sempre s'ha de mirar la part positiva.
Veus?
Què tal, Maria Vila, com estàs?
Bueno, millor.
Refredada veig una miqueta, no?
I amb uns d'aquests virus que circulen ara, el vaig enganxar el 23, 24, 25 amb una febrada important.
Carai, tu, tots em veniu males notícies avui, sí. O què?
No, o sigui que crec que la meva situació és una mica pitjor que la del Camilo, que almenys va poder menjar un panetone tot sol i feliç i sa a casa seva.
Clar, no, perquè, o sigui, imagina't menjar-te panetó amb la grip. O sigui, ja no sap
res. Bueno, és horrible.
És pitjor, és encara pitjor.
Sol i amb la grip.
Imagina't.
Hola, Soler, com estàs?
Què tal? Aquí
estem? Tot bé o...?
Jo molt bé. No, vull dir, toquem fusta, però tot bé, la veritat. No, dies de Nadal. A mi m'agrada el Nadal.
Sí, eh?
Sí, sí. Trobo que aquest punt... A veure, tots tenim els nostres, no?, els nostres salts i les nostres cebes, diguem-ho així, a la família, però en qualsevol cas, bé, és aquest punt de veure't amb gent que potser fa temps que no veus, de la família, de passar el ridícul cantant tots Nadales i que, no?, i que tingui aquest punt de caliu. A mi m'agrada, però bueno, encara queda, per davant, encara queda molt per celebrar.
Saludem també el Rafa López, que ens acompanya avui des de la distància. Rafa, com estàs?
Què tal? Bona nit.
Com ha anat això, tu?
Molt bé, jo et puc dir que bé, molt bé. A més, com jo soc una persona més organitzada que la Maria Vila, sí, jo la infecció la vaig passar fins al 23.
Tot programat, llavors, no?
Tot programat, perquè el 24, la Nadal, el Sant Esteve i Nadal, doncs...
Quants dies et va durar, tu, Rafa, perfecta, perquè això...
No ens ha sentit. Quants dies et va durar, diu Maria, la Maria? Perdona? Que quants dies et va durar?
Ah, doncs una setmaneta, ben bé. Bueno, una setmaneta.
A mi menys.
Menys, doncs mira que hi ha gent que precisament es queixa del contrari, aquests refredats d'ara, aquestes grips, que duren
molt, eh? Però ara el refredat que m'ha quedat és el de menys, el més fotut és no poder sortir del llit a 38 i pico de febre.
També hi ha gent que donaria... Sí, a veure, jo, la meva família, tot bé, però en canvi jo conec gent que a Nadal li fa tanta mandra que sí, tenia una excusa no per saltar-se totes les celebracions.
Mira, no pensava començar parlant d'aquest tema, però ja que el Camilo ha obert una mica el foc parlant d'això, no, fins a quin punt no creieu que això de passar el Nadal sol o així està una mica sobrevalorat, potser, eh? Mm. Sí, tu vas haver de fer un treball com de dir, val, no, no passa,
bueno,
res, estic
és a dir,
sol...
Sí, però al mateix temps, per exemple, el que vaig decidir és, si estaré aquí, i per mi, diguéssim, Sant Esteve no té cap valor sentimental ni cap valor familiar, doncs pues, faig jo la guàrdia aquest dia i així la gent que viu, que treballa amb mi... Pues,
però se sobra un company, tu.
Clar, és a dir, no, o sigui, el que fas com això, pues, estar diguéssim, amb la ment ocupada i així no és tan horrible. Però és veritat que, bueno, quantes persones viuen soles a Barcelona i quantes persones passen soles la Navidad a Barcelona. És a dir, jo crec que això és una realitat brutal.
No, però sí que és veritat que a vegades aquests dies hi ha la sensació, no, de que has d'estar content, tot ha d'anar bé, o has de passar amb la família, i és veritat que cada vegada
que la figura
més...
del Grinch, jo crec que la figura del Grinch està cada vegada més com consolidada
i reivindicada. El fet de passar-ho sol i que al final és la importància que li donem a aquest dia, perquè el dia és un dia com qualsevol altre, no? Vull dir, l'única cosa és que el calendari diu que és un dia concret.
Però costa abstreure't. Jo, per exemple, jo sempre abans de començar Nadal, i mireu que m'agrada, però em borro l'Instagram. Sí, perquè té aquest punt com de tanta dolçor que m'embafa molt. Llavors, em trec l'Instagram i a dir, bueno, jo viuré la meva manera. Però és veritat que la gent et pregunta, no? Jo, per exemple, que a mi em costa més el tema del cap d'any, no per res, però perquè això, tothom sembla que ha de fer grans plans, i llavors et passes 3 dies que tothom et va preguntant, no? I què faràs per cap d'any? I 3 dies després encara la gent et va dient, ai, què vas fer per cap d'any? I la veritat és que hi ha molta pressió. Sabeu aquests dies que també hem parlat de la pressió de tenir parella o de tenir fills, no? Aquesta pressió que no te n'adones i et va calant, i de cop et trobes el dia 25 sense gaires plans, pel motiu que sigui, i, ostres, jo crec que hi ha un punt que, bueno, no sé, que toca.
Però sí que penso que cada cop hi ha més gent que ho reivindica, per això, i segurament amb la pandèmia va ser una mena de cesura amb això, que va fer que molta gent veiés que es pot viure el Nadal d'una altra manera, amb menys gent, o fins i tot sol, només amb la gent de casa teva, i veure que no hi ha cap problema i que es pot gaudir igual, que l'important és el menjar, per mi,
el panetone del Camilo.
No, però hi hagi una escudella i mira, i els canelons encara, però això ja està tot fet.
I després hi ha gent que deixa l'il·lusió de Nadal tot l'any i ja està.
Ja està, no?
Meravellós.
Rafa, què volies dir?
Sí, no, el que passa que moltes vegades, més que la soledat, és la lluita contra els records. No, i això ho veus molt en la gent gran que es queda sola per fets de la vida, o que viu en aquesta soledat perquè ha mort la parella i no han tingut fills, o els fills estan lluny, i lluiten no tant contra la soledat sinó contra un record d'una família que va ser, contra el record de la infància, de com vivien quan eren petits, quan els seus fills eren petits, i això jo crec que és el més dur. I quan parles amb la gent, perquè jo me'n recordo que vaig fer un treball precisament sobre les festes i la soledat, era aquesta lluita contra el record permanent del que havia de ser les festes, del que eren les festes i del que s'havien convertit, no? I l'enyorança d'aquelles persones que ja no hi eren i que efectivament, com tenen aquest caire familiar, doncs tenen una significació que ha vingut a menys, no?
I és molt diferent estar sol perquè ho esculls.
Exactament.
Sí o no, Camilo? Per mi és molt diferent la gent, no? Jo tinc alguns amics que és de dir, jo el passo la meva manera, el dia 25 me'n vaig a excursió, després em faig jo el meu dinar i perquè, bueno, pel motiu que sigui, doncs no li ve l'endeu relacionar-se. Perfecte, però per mi és molt diferent, és com tot, La soledat escollida, que la soledat imposada.
Absolutament.
Sí, jo vaig fer una videotrucada als meus pares i als meus amics, vaig agafar els mitjons que havia perdut tot l'any, que no encontrava la parella, les va posar tots per terra i va com rescatar, com tres o quatre pas. Ja està.
Fas,
clar que sí. No, clar, és que has d'utilitzar el temps que tens llibre per coses d'aquest.
No, i a més avui, Camilo, t'he de dir que, mira, quan t'he vist, veig que portes una camisa així com de quadros vermells i blaus i a més un jersei verd, que trobo que és com molt d'arbre de Nadal, no?
No, jo soc molt nadalenc. Jo soc molt nadalenc, a casa meva posàvem el pessebre de tot una, el saló del pessebre era gent. Sí, no, són molts. Cap d'any és diferent, perquè per exemple el Nadal és com super sagrat a casa meva i estem tots junts, i després cap d'any cadascú fa...
Cap d'any més amb els amics o...
Sí.
Clar, cap d'any amb bon temps també ha de ser diferent, la perspectiva.
Sant Joan. De fet, és el dia que més petards iran a Colòmbia. Que una cosa, quan vaig arribar aquí, que em va cridar molt l'atenció, bueno, dues coses. La primera, la practicitat de Sant Esteve. És a dir, per no posar les famílies a barallar-se, tens un dia per uns, un dia per altres. Això
ja
és practicitat catalana.
Tot i així, hi ha discussions, no pensis.
I després, però perquè vulgueu. O sigui, teniu la solució sobre la talla. Exactament. I després, el tema de que a Colòmbia cada cap d'any els telediaris obren amb la notícia de quants nens s'han quemat per la pólvora. I aquí, això no existeix. O sigui, no és un tema invisibilitzat. De l'anuari mediàcat deuria ser una investigació respecte al número de nens quemats cada Sant Joan, però a Colòmbia és horrible. Fins al punt que han prohibit. Però és Colòmbia, la xifra a Colòmbia és una cosa brutal,
Potser les mesures de seguretat també han evolucionat, sí, no? Aquests últims anys.
És que el dia de Sant Joan es diu, hi ha no tants nens cremats. Que
no, però és que és brutal, t'ho juro. O sigui, el titular, els telediaris obren amb això.
Els CAPs o als hospitals, això sí.
I tants controls d'alcoholèmia, que això també forma part de la
màgia. Quan a Colòmbia ja us això, perquè no hi ha punts, aleshores això no té tant.
Que no voleu parlar de les mesures de Pedro Sánchez, ja ho veig, No, mira, ja que hem començat parlant del Nadal, el que faré serà aprofitar que hem començat parlant d'això, perquè deixeu-me anar un moment fins a Plaça Catalunya, que hi ha la Mireia Ardèvol. Mireia, bona nit.
Bona nit a tots.
Ui, carai, sonen unes campanes. No, val, ara sento que és música. Dèiem que anem fins a Plaça Catalunya. Ets aquí perquè aquests dies s'hi està celebrant el Barcelona Festival de Nadal, no? Què és exactament això?
Doncs mira, són un conjunt de propostes gratuïtes que no tenen límit d'aforament i hi ha doncs, activitats familiars, arts al carrer, música, teatre, i a mi que aquestes coses m'agraden bastant, doncs he dit, calla, vés-hi avui, i ja que teniu aquest esperit nadalenc aquí a l'estudi de RAC1, doncs us porto aquest que hi ha aquí a Plaça Catalunya.
Has vist? És que em pensava en parlar més tard amb la Mireia, però hem començat a parlar del Nadal, ens hem anat animant i dic, calla, que tenim la Mireia allà a Plaça Catalunya, que ens expliqui una mica què és aquest festival. No sé si ara mateix està fent alguna cosa o no, Mireia, aquí.
Mira, ara fa just uns minuts que ha acabat una obra de teatre que es diu Una taula, que fa l'agrupació Senyor Serrano amb el taller de músics. S'ha fet cada dia a les 8 del vespre i parla de tot de coses que poden passar al voltant d'una taula sense diàleg. No hi ha diàleg, són els actors movent-se amb la música i un vídeo que hi ha imatges que s'hi van projectant. I això és el que s'ha fet ara quan jo he arribat, que ara hi ha acabat, però aquest matí hi ha punxat el Miqui Puig, també hi han tocat Rigui per Xics, s'hi han fet diverses performances, etc. Han fet moltíssimes coses avui.
Queda gent per aquí, doncs, encara, o hi han anat marxant tothom?
Ara ens han fet fora, fins i tot a mi, estic fent la connexió just a Plaça Catalunya, però veig l'escenari des d'aquí, però he hagut de sortir del que seria el centre de la plaça, que és el que tenen així una mica adaptat per fer aquestes activitats que fan aquí a Plaça Catalunya, i ara ens han fet fora tots del recinte.
S'ha acabat el que fan aquí, però Mireia, més tard anirem fins a Plaça Urquinaona, perquè allà també s'hi fa una altra activitat més tard, oi?
Sí, això dura fins les 11 de la nit i s'hi pot veure una instal·lació audiovisual interactiva que es veu que commemora els 30 anys del Sónar. Dic que es veu perquè jo encara no hi he anat i ara tinc moltes ganes d'anar-hi a veure com és aquesta instal·lació.
Va, doncs mira, si et sembla, vés cap allà i d'aquí a una hora mal comptada tornem a connectar amb tu i ens expliques què és exactament això que s'hi fa del Sónar a Plaça Universitat.
Perfecte, fins
ara, Mireia, moltes gràcies.
Adéu.
Va, fem una pausa i de seguida quan tornem, ara sí, parlarem d'algunes de les mesures que ha anunciat avui Pedro Sánchez.
RAC 1.
El Nadal més màgic, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'advent a l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Trens on fer-se selfies, el llaminer i molt més, gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Perquè cada camí es converteixi en una història. Aquestes festes a Cupra Catalunya Motor volem ser al teu costat. Cupra Catalunya Motor. Conduïm amb tu cap a un futur millor. Bones festes.
Aquest 2024 torna al Liceu Carmen de Bizet. Deixa't seduir pel mite de la femme fatale a l'aclamada producció de Calixto Vieito. L'òpera que has de veure o tornar a viure al Liceu. Del 3 al 17 de gener. Entrades a liceu.cat.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes a Romauto Concessionari Oficial Nissan volem ser al teu costat. Romauto Nissan, conduint amb tu cap a un futur millor.
Dimarts 16 de gener, el Palau de la Música Catalana celebra el centenari de Victòria de Los Ángeles.
Mercedes Gancedo, Montserrat Seró i Carles Patxón interpreten cançó catalana de Toldrà Montpou i Montsalvatge, acompanyats per l'Orquestra Simfònica Victòria de Los Ángeles, dirigida per Pedro Pardo. Passat, present i futur de la lírica catalana.
Entrades a palaumusica.cat.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
5 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Aquest migdia, Pedro Sánchez, que ha anunciat algunes d'aquestes mesures que es mantindran durant aquest 2024, d'altres que aniran desapareixent progressivament. En fi, ha fet aquestes mesures, que per cert, no sé si el Camilo té alguna pista de per què ha sortit una hora tard Pedro Sánchez. Estava prevista la roda de premsa per les 12 i ha acabat sortint, si no m'equivoco, a la 1:06, sense donar massa explicacions. No sé si tu tens alguna pista.
Cap pista.
És però en tot cas, és curiós que el president del govern espanyol aparegui una hora i sis minuts més tard sense com a mínim donar una explicació de què ha passat, no?
Jo crec que no ha estat fàcil de totes maneres per al govern redactar o decidir quines mesures continuaven i quines mesures...
Però vols dir que estaven redactant avui no, encara com per fer una hora tard?
Te sorprenderia la vegada les baixes que en la política les coses baixin.
Per les coses importants, aquí de Catalunya també en sabem, d'això, les coses importants que es decideixen en el tribunal.
Perquè em demana la paraula, senyor Carreixó, perquè senyora Rovira, perquè em demana la paraula. És a dir, no sé si és per aquesta raó, però és veritat que jo crec que la comunicació, o sigui, és una... Ha de ser la primera mesura i el primer decret de cara a la ciutadania que fa aquest govern. Jo crec que havia una necessitat o una preocupació respecte a com es transmetria el contingut i també les mesures com a tal. Con lo qual jo crec que es podria aixecar això. O sigui, no sé si directament això, però crec que no m'estranyaria que fos per aquesta raó.
Rafa, tu també que t'has mogut una mica en aquests entorns, t'estranya que el president del govern hagi sortit una hora més tard a anunciar aquestes mesures? Pot ser aquesta teoria que ara apuntava en la Blau i el Camilo, que ho hagin decidit tant a última hora?
Que no acabava... Bueno, es comentava que hi havia diverses mesures que han arribat fins a l'extrem, no? Fins a l'últim moment, que no sabíem com quedarien i hi havia una lluita important dintre del govern. Recordem que hi ha dues ànimes al govern i que aquest decret és molt important per moltes raons per als dos partits. Primer, perquè sumar s'ha de significar, és la primera gran mesura i s'ha de significar, i fins i tot hem vist que ells han tingut l'estratègia d'anar exposant els seus màxims a les negociacions, i el Partit Socialista doncs té una altra estratègia absolutament diferent i en l'ànima que encara Nadia Calviño, que serà molt important el relleu de la Nadia el divendres, la Nadia Calviño encara significa una altra ànima important dintre del govern de coalició. Però després hi ha hagut una altra coincidència, que la mateixa vegada que començava a posar-se fins i tot als plafons a Moncloa, doncs la senyora Díaz Ayuso començava la seva roda de premsa.
Sí. No?
Aquestes sincronitzacions em semblen fantàstiques a la política espanyola, perquè hi ha programacions i contraprogramacions fins i tot esperant a quina hora començava. És a dir, hi havia algú a sol que estava esperant exactament a quina hora començava el senyor Pedro Sánchez per també fer la seva roda de premsa.
La contraprogramació, no?, d'aquesta roda de premsa. Després sentirem també alguna de les coses més destacades que ha dit Isabel Díaz Ayuso. Però pel que fa a les mesures, què us semblen aquestes mesures? Creieu que s'ha quedat curt el govern espanyol? Què us han semblat?
Jo, sempre amb aquest tipus de mesures, o sigui, ara ja no és no, com quan es van adoptar la guerra o una cosa molt concreta de, que estàs lligant al motiu pel qual estàs adoptant aquestes mesures. Llavors, fa la sensació que al final són estructurals. Jo penso, per exemple, en el transport públic, que és el que, i que tots ho hem notat molt, o sigui, una rebaixa de la meitat en el preu de l'abonament. Algú algun dia plantejarà tornar el preu al que era fa dos anys? Vull dir, crec que a través de pagats s'estan intentant resoldre coses que són estructurals de l'economia espanyola, que hi ha moltíssima gent que treballa i que malgrat això les dades de l'atur no són gens altes i malgrat això hi ha moltíssima gent que no arriba a final de mes i que s'ha d'anar resolent de forma descontextualitzada de la crisi, de la guerra, del que sigui, perquè això serà així per sempre. Llavors, aquestes mesures, sense atacar aquestes qüestions de fons, clar, corren el risc de perpetuar-se i de no saber exactament per què les estem adoptant, sent molt necessàries, eh? Però tinc una mica la sensació de no saber exactament per què es fan les coses.
Eulàlia.
Sí, precisament, jo anava a fer una observació molt a la línia del que diu la Maria, que al final estem fent pedaços i, clar, en la mesura que vas allargant pedaços, al final potser també estàs anant a lo superficial i no estàs anant a la qüestió de fons. La Maria posava...